Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Vinga, va, 6 minuts que passen de les 4 de la tarda. Moment per tornar a posar en marxa la caravana i obrir-li les portes a l'actriu Betsy Túrnez, Núria.
Què faries si et quedés un mes de vida? Aquesta és la pregunta que la nostra convidada d'avui, juntament amb els actors Lluís Villanueva, Xavi Ricart i Marta Ballarri, es plantegen a l'obra Quant temps em queda? Una comèdia de Marta Butxaca que des de fa unes setmanes està en cartell al Teatre Goya de Barcelona i que a partir d'un moment tan dur com és la mort ens retrata la vida, les pors, els complexos i les mancances d'una sèrie de personatges que es planteja la seva vida i la manera en la que fan front a les complicacions i contradiccions que aquesta implica. Quant temps em queda té una intenció molt clara, recordar-nos que s'ha de viure en tot moment com si avui no fos l'últim, sinó l'únic dia de la nostra existència, i també fer-nos reflexionar sobre la vida que estem vivint. És per això que per parlar-ne de tot plegat ja podem saludar a aquesta hora a una de les màximes protagonistes de la comèdia, l'actriu Betsy Túrnez.
Gràcies, Núria. Betsy, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Que bé que ho has fet, Núria.
He descobert la manera de saber quant temps de vida li queda a una persona.
Xin, xin.
Em moriré.
Com? D'aquí un mes.
Coses per fer abans de morir.
Sí, fa gairebé una setmana que aquesta obra ja està en cartell al Teatre Goya. Com està anant això?
Està anant superbé, superbé. És que estem super sorpresos perquè ja veníem del Grec, del juliol, que ja havia anat molt bé i suposo que ha funcionat superbé el boca a orella perquè aquesta primera setmana de regrés, no?, ha anat super, super, superbé. Estem supercontents.
Tu diries que és una obra arriscada? Ho dic perquè tractar la mort des de l'humor no deu ser fàcil.
No, no és fàcil, però la Marta Butxaca ho ha fet superbé.
Molt bé, riu molt.
No, no és fàcil i ho ha fet superbé, perquè realment el títol, si no veus el cartell i saps que és una comèdia, doncs com a títol sí que et pot donar un punt de ui, què és això, no? Però si veus el cartell veus clarament que és una comèdia. Després, quan la veus, no deixa d'enviar el missatge que envia, no? I és la pregunta que interpel·la el públic, que és, i que el públic ho agraeix, perquè el feedback que hem rebut normalment és de que guai, no només m'he divertit i m'he emocionat, sinó que m'ha generat una pregunta que, ostres, que em va bé, saps? Perquè al final també en traguem com una llista, no vull fer spoiler, que estava a punt de fer-lo. La qüestió és
això
que...
Això es pot dir o no? Mira, t'ensenyo.
Sí,
pot
jo,
dir?
Jo crec que sí, és el que anava a dir, però crec que no és spoiler.
Demà, no, el programa de demà, quan aneu al teatre, si obriu el programa de demà, us trobareu una llista que posa coses a fer abans de morir.
Sí.
I la podeu omplir, eh?
Clar, clar, clar.
Podeu fer el que vulgueu.
Això està relacionat amb el que t'anava a dir, no? Que la gent agraeix el missatge que té l'obra, que és, si et quedés un mes de vida, canviaries coses de la teva vida? I si és així, a què estàs esperant? No?
Clar, jo ara et deia, és arriscat tractar la mort a través de l'humor, però ben bé és que no tracta la mort, és una obra molt vitalista.
Sí.
Tracta de la vida.
Absolutament, sí, sí. I a més molta vida, perquè vull dir, hi ha quatre personatges molt diferents i el vodevil una mica que genera allà és vida a tope, perquè contínuament estan passant coses. Jo crec que una de les fórmules que funciona molt bé en aquesta obra és que contínuament et sorprèn amb una cosa nova. O sigui, de cop i volta hi ha com una mena d'introducció, vale, t'enteres de què va el rotllo, i després, pup, hi ha un gir que fas, ostres, al cap d'una estona, pup, un altre gir. Aleshores, aquestes sorpreses que no deixen de passar és una de les coses que enganxen molt al públic.
Fins a la sorpresa final, que evidentment no explicarem.
Exacte.
Abans ho dèiem, i ens ho deies, Betsy, que aquesta obra et planteja la idea claríssima, què faries si et quedés un mes de vida. Tu t'havies fet aquesta pregunta abans o no?
No. No me l'havia fet.
I arran de fer aquesta obra, te l'has plantejat?
Bueno, me l'he plantejat perquè en una entrevista me la van preguntar.
Sí? Doncs mira, la segona.
Me la van preguntar i vaig dir una cosa, però després vaig dir, mira, saps què? Que acabo de donar-me que no és veritat. El primer que vaig dir és una espina que tinc clavada de tota la vida és viure mínim un any a l'estranger per consolidar l'anglès. Vale? I penso, és el que faria.
Sí.
Però després vaig dir, no és veritat, jo crec que si em queda un mes de vida, primer que ja no arribo l'any que vull complir, això per començar, i després també que el que faria segur és envoltar-me de la gent que més estimo. Això estic, sí, convençuda.
Tu vius la vida que realment vols?
Déu-n'hi-do.
Sí?
La veritat és que estic...
Sí, perquè també ho plantejo, això.
Sí, 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 i això sí que m'ho plantejo de tant en tant, eh? Sí, eh? I, doncs, abans de fer l'obra, és una pregunta que me la faig de tant en tant, i sí, me n'adono que estic bastant en pau amb mi mateixa perquè he treballat molt per aconseguir el que tinc ara, i això et proporciona molta pau. I és com em sento ara. Bueno, afortunadament tinc una parella amb la que estic molt bé i l'estimo molt i estic superbé. I després la feina em va molt bé. Estic amb molta d'amics que adoro i d'una família que està en general molt sana, o sigui que no puc demanar més.
Després anirem cap a aquesta vessant més personal. Ara sí que vull parlar de l'obra. Quant de temps em queda? Una comèdia espectacular que la teniu al Teatre Goya amb Bessie Tornet, Lluís Bena Villanueva, Marta Bayarri, Xavi Ricard, escrita i dirigida per Marta Butxaca. Com és d'important fer això, una obra de teatre que a part de divertir-nos, de passar una bona estona, et deixa una estona també reflexionant, que és el que estem fent ara.
Home, és important en el moment que tracta de la teva vida, perquè és que només que jo sàpiga, només tenim una. Clar, no ho sabem. Que siguem conscients, tenim una. Aleshores, que et generi la pregunta de si realment estàs vivint el que vols viure o si hi hauria alguna cosa a la teva vida que canviaries per millorar-la, home, em sembla prou important. Perquè a més ens consta que han passat coses. O sigui, en públic que ha vingut a veure l'obra, sí? Hi ha hagut canvis. O sigui, ens consta que...
Pots explicar alguna cosa?
Bueno, un exemple... una dona que ens va explicar, ens va escriure i ens va dir que arrossegava una relació que era bastant tòxica. Wow. I que arrel de veure l'obra va deixar la relació.
Que bèstia.
Sí.
Clar,
sí,
com et quedes quan reps un missatge d'aquests d'un espectador?
Home, s'agraeix, no? Moltíssim. És una passada, perquè veus que la comèdia que crec que no la valoren, que està molt infravalorada i que ja seria hora de que es valorés.
Per això et deia, no, Betsy, que sí, que anem al teatre a riure, a passar una bona estona, però el que ens hem de quedar és que tenim un mirall davant. I
clar,
allò ens fa reflexionar.
És que moltes vegades relaciona la comèdia amb la frivolitat. I no té per què, i crec que ja està més que demostrat. I ara que estem parlant d'aquesta obra en concret, doncs, bueno, amb aquest exemple que t'acabo de dir està demostrat, no? Perquè aquesta persona li ha canviat la vida i ha sigut arrel de venir a veure una comèdia. O sigui que...
El personatge principal, el Lluís Villanueva, és en Pere.
Sí.
Qui és en Pere?
Bé, en Pere és un metge, o sigui, et puc fer una mica la presentació de tots els personatges?
Sí, tant.
Vale,
mira,
doncs...
t'anava a preguntar-ho jo, però ja
vale,
tira
perfecte,
milles.
Ja tiro milles.
Sí, sí, sí.
Vale, començo per la Marta Bayarri, perquè en realitat tot comença perquè una científica que està interpretada per la Marta Bayarri, doncs després d'experimentar molt i investigar molt, descobreix la manera de saber quant temps de vida et queda en un marge de 5 anys.
Mm-hmm.
Després d'aquest descobriment, o durant aquest descobriment, el que fa és, clar, tastar aquest experiment amb els més propers, i un d'ells és el seu marit. A partir d'aquí descobreixen que li queda poc temps de vida, i arrel d'aquí el Lluís, que és el Lluís Villanueva que interpreta el Pere, arrel d'això, de saber aquesta notícia, el que fa és una llista de les coses que vol complir abans de morir. Vale? Una d'aquestes coses és la que genera el conflicte en l'obra, d'acord?
Mm-hmm.
I que afecta els altres dos personatges, que són el Lluís, interpretat pel Xavi Ricard, que a vegades ens fem un lío, perquè el Xavi Ricard es diu Lluís a l'obra i el Lluís Villanueva es diu Lluís, saps?
Clar, clar, clar.
I després la Maria, interpretada per mi. El Lluís és el millor amic del Pere, vale? I és el meu ex, d'acord? I jo sóc la germana de la Marta Bayarri, o sigui, de la metgessa, i, bueno, sí, no? Ja ho he dit tot.
I el teu personatge és una mica el més histriònic, no?
Sí, sí.
Que se surt una mica de mare i tot.
Sí, saps com... jo el defineixo que és molt almodovarià.
Vull dir que...
No el trobes molt almodovarià?
Trobo molt que el disfrutes molt del de l'escenari.
El disfruto molt. El disfruto moltíssim.
I que
molt.
Quan riu, riu de veritat.
Bueno, amb aquí el riure tan característic.
La borraca.
Sí, perquè clar, el meu personatge es diu Maria, però se'm coneix sobretot per urraca, perquè el Pere em diu urraca a l'obra tota l'estona. De fet, una mica em preguntaves pel Pere, i el Pere és un tio, bueno, doncs més conservador, jo crec, i amb una manera de ser com molt més tancada, i contrasta molt amb la manera de ser de la urraca, del meu personatge, que és molt més oberta, molt més ingenua, impulsiva, i xoquen bastant.
Clar, amb un vodevil com aquest, ara m'ho deies, amb una obra amb tanta complicitat, fins a quin punt és necessari que els actors tingueu aquesta complicitat dins i fora de l'escenari?
Per mi és molt important.
Sí, eh?
jo crec que igualment, si ets molt professional, pots assolir una bona química a nivell absolutament professional, però crec que si hi ha una bona química real, ajuda. Almenys amb la comèdia.
Què és més difícil d'interpretar un personatge com el teu? Perquè ara deia... És el personatge histriònic, la urraca, la garça, corregeixen,
sí.
No? Clar, quan fas un personatge tan contraposat a tots i tan bèstia, no?, cap a un cantó, qualsevol podem pensar, és el més fàcil, perquè és el més bèstia, no?, és el més exagerat, però no, deu ser el més difícil, suposo.
No sé si és el més fàcil o el més difícil, però... Jo crec que la complexitat la tenen tots els personatges, és depèn de com tu ho visquis en el sentit de la creació del personatge, no? I en aquest sentit la Marta Butxaca em va donar molta llibertat i això vol dir que em va deixar proposar molt. Uh-huh. I això vol dir que me'l vaig fer molt meu, vale? Si és complexa o no, no sé què dir-te, a mi m'agrada currar-m'ho. I aleshores no ho visc com algo complex, sinó com un, al contrari, com un plaer molt enorme quan em deixen realment proposar i generar i fer-lo molt meu. Aleshores, si és fàcil o difícil, o si és més fàcil o difícil, no ho sé.
T'ho pregunto diferent, Betsy, perquè m'agrada molt que els actors i les actrius em diguin allò de no, m'he fet el personatge molt
sí.
teu, i jo que no hi entenc de teatre em quedo tan panxo.
Sí.
Quant de Betsy hi trobem a la Maria i quant de la Maria hi trobem a la Betsy?
És que jo sóc del parer de que tots els personatges que interpreto tenen algo meu.
Uh-huh.
I és, al final és una barreja de coses, eh? Quan em pregunten com construeixo els personatges, no tinc una única manera de fer-ho. Val. Però sempre és una barreja de coses, però hi ha una part que sempre és meva. I aleshores ja sigui la Urraca o la Lídia del Rei Borni o la Gina de Pop Ràpid o ara podria dir molts, sempre hi ha algú d'aquell personatge que és meu i aleshores sempre parlo de que jo tinc la imatge com d'un equalitzador i que el que faig és a lo millor pujar d'ingenuïtat, baixar de seriositat, saps? És com un equalitzador que simplement em canvia però que ho jugo a partir de mi.
Ara m'has trencat esquemes i faria això amb el guió, que m'agrada tant, que és que desaparegui. Ara em deies, la Gina de Pop Ràpid.
Sí.
I jo, se m'ha encès un llum, perquè era molt fan, molt, molt, molt fan de Pop Ràpid. Què va passar a Pop Ràpid perquè no continués?
Bueno, perquè tot té un final, i hi ha moltes coses, i ara no em posaré a parlar jo ara.
És que mira, ara m'has encès allò de...
No, doncs que arriba... No sé, la veritat, ara no me'n recordo, perquè fa molts anys d'això, va haver-hi dues temporades...
Era molt divertida aquella
sèrie. I molt
sèrie,
políticament incorrecta.
Sí.
Aleshores,
sí.
Jo et dic una cosa, si ara et mires capítols de Pop Ràpid que estan a TV3 a la carta, sí. Et dic que aquesta sèrie ara no es podria fer.
No?
No. Et dic que no.
Patim manca de llibertat d'expressió en la cultura?
Sí, absolutament.
Sí?
Sí, jo crec que hem anat un pas enrere.
Uau.
Perquè tu et mires inclús programes de televisió d'abans o programes de gags, no?, d'humor.
Mm-hmm.
Ostres, hi havia moltes coses de les que es parlaven abans que ara no, és com que anem de pies juntillas, que se dice en castellano, no?
Es pot fer humor de tot?
Bé, és un debat, eh? Aquesta pregunta genera molt debat i, de fet, he fet moltes entrevistes parlant d'això perquè vaig estar a una obra que es deia La Gran Ofensa,
mm-hmm.
que era humor negre molt heavy.
Boníssima, que també es va fer a Madrid.
Sí, i que generava molt aquest debat. Jo no sé respondre si es pot fer humor de tot. Arrel de la meva experiència amb La Gran Ofensa, em vaig apropar més al sí que al no. O sigui, jo vaig començar pensant que no,
mm-hmm.
i vaig acabar dient que sí. I ara que ha passat el temps, he reculat una miqueta, però en el moment que jo he ampliat els meus límits de l'humor,
mm-hmm.
penso que fins a on els he ampliat no acaben. Allà acaben els meus límits, però això vol dir que poden anar més enllà. I qui sóc jo per dir on acaben?
Clar.
Per tant, crec que no té límit.
Si parlem d'aquesta obra, quant temps em queda al teatre Goya? Abans em deies, és que som quatre personatges totalment diferents,
sí.
i suposo que això ajuda molt a connectar amb el públic, perquè un o altre ens sentim identificats.
Clar.
Amb algú, no?
Exacte. Sí, sí, és que t'ho anava a dir abans, a més a més. Clar, com som, som... A veure, jo crec que és una mica difícil i sentir-se identificat amb mi, eh? Amb el...
Algú hi haurà, algú hi haurà. A mi algú em va recordar.
No, segur que sí, perquè a més m'han dit que... Mira, de fet em va passar un dia que després, quan sortim del teatre, moltes vegades anem a fer una canya al bar del costat, i allà hi acostuma a haver-hi públic que acaba de sortir de l'obra, hi havia una parella... que ens va felicitar, però en aquell moment jo estava parlant amb ells, amb aquesta parella, i la dona em va dir, ell s'ha quedat una mica tocat. I li dic, per què? Diu, no, que ha sortit molt content al final, però li estava tocant perquè, com es fiquen molt amb tu, sobretot el personatge del Pere, i hi ha una persona de la nostra família que és que ens recordava molt a tu, d'alguna manera empatitzàvem amb el que aquest familiar o aquesta familiar podia haver estat patint d'un altre familiar. Mm-hmm. O sigui que sí, existeixen urraques, saps? Encara que estigui una mica així...
N'hi ha.
Estereotipat, jo crec que mai perd veritat el personatge, i per tant, sí, hi ha urraques, sí, sí.
Una de les coses que com a espectador gaudeixes més a part de l'obra és que la gent riu, i riu molt.
Molt.
Molt. Sí. Allò que es diu en castellà, en carcajada límpia, eh?
Sí, sí.
Clar... Jo sempre tinc el dubte de, en una comèdia, quan canvia d'un dia per l'altre el mateix espectacle. De quina manera esteu pendents, els actors, de quan riem els espectadors, en quin moment, no? Suposo que això fa canviar una mica l'obra.
Sí, quan tu acabes els assajos i comences, estrenes l'obra... no és que ja estigui acabada. Sí, és que no deixa de fer-se dia a dia. És que jo crec que no acaba mai de fer-se una obra de teatre, perquè de veritat que no deixen de passar coses noves. I no és que estiguem pendents, perquè arriba un moment que el públic t'ensenya quins són els moments on riuen, perquè hi ha vegades que tu no t'ho esperes. O sigui, quan tu assages, dius, bueno, jo crec que aquí riuran. I potser no riuen tant, i en un altre moment que no t'ho esperaves, riuen moltíssim. Aleshores, el públic et va ensenyant la ruta dels riures. Aleshores, com ja t'ho coneixes, perquè ho vas fent dia rere dia rere dia i vas veient que sempre en aquells llocs el públic riu, doncs ja és com una mena de partitura que te la coneixes. Aleshores, també passa a vegades, passa poc, però alguna vegada passa que una funció, pel que sigui, doncs el públic està més tímid, no és tan expressiu, i tu estàs esperant aquell moment i fas, bueno, pues anem una mica més, pim, 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 pam, pam, perquè aquest públic avui no és tan expressiu, no? Però passa poc.
Quant de temps et quedes una comèdia teatral? Abans parlàvem del món de la comèdia i et queixaves una mica que és una mica la germana petita, no?, en el món del teatre, entenc. Se'n fa poca, de comèdia?
No, jo crec que es fa molta, sí? De comèdia, sí. I no només en el teatre, vull dir, quan parlàvem de la germana petita, que m'ha agradat aquesta definició que has fet, jo crec que també passa amb el cine. Quantes pel·lis comèdies ganen un Goya o un Gaudí? És que,
sí, poquíssima.
O sigui, tu com a actriu fas una comèdia i ja saps que no...
Sí, Asbestes no seria la millor comèdia del món.
Clar, saps? I ja saps, ja dones per fet que rarament guanyaràs una nominació fent una comèdia. És que ho tens assolit. I això és molt heavy, perquè em repetiré, perquè és una cosa que s'ha dit molt, però és veritat. És molt més difícil fer comèdia que fer drama. Jo que n'he fet totes dues, i que les gaudeixo molt totes dues... hòstia, la comèdia és que... vull dir, crec que hi ha menys gent que sàpiga fer comèdia que drama.
Uau, ahir és nada,
Sí, crec que sí. I després hi ha una altra cosa que també diuen, no?, que moltes vegades els còmics o les còmiques són persones que a nivell íntim i personal han patit molt drama a la seva vida. És una cosa que també es diu. I jo que he estat a la Messias, rodant a la sèrie dels Javis, aquesta sèrie que encara estan rodant...
Et preguntaré.
Me'n recordo que em van comentar que els interessaven, per aquest projecte en concret, actrius que poguessin fer comèdia, però que no fossin... No, perdona, actrius còmiques, bueno, sí, que se les considera còmiques, per fer drama.
Tu et consideres una actriu còmica?
No.
No.
No. I se'm considera una actriu còmica. Però jo no em considero una actriu còmica, em considero actriu. I se'm dona bé la comèdia. I de fet agraeixo molt que se m'hagi donat tanta comèdia, perquè he tingut la possibilitat de fer molts tipus diferents de comèdia, perquè existeixen molts tipus diferents de comèdia. Inclús hi ha hagut tipus de comèdia a les que he dit que no, perquè no van amb mi, o perquè no m'interessen. I ara he perdut el fil. Ah, no, no, no. Sí, que estava dient que agraeixo molt que m'hagin donat molta comèdia perquè realment m'he pogut especialitzar. Gràcies a la feina que se m'ha donat. I quan dic especialitzar, és veritat, és que jo durant la meva carrera, la meva experiència, he dit, hòstia, doncs, mira, aquest altre tipus de comèdia, no, doncs això va més per aquí o va més per allà. I, hòstia, això és especialitzar-se i a nivell professional és molt enriquidor.
Allò que es diu que a cada lloc tenim un tipus de comèdia o un tipus d'humor diferent, tu ho veus així? És a dir, es diu molt, per exemple, que els catalans tenim un humor molt, molt britànic.
Puc entendre a què es refereixen amb això, però crec que dintre de l'humor català, per dir-ho d'una manera, hi ha molts tipus d'humor també. Aleshores, entenc que hi ha com un més british, que sé que es refereixen, però també hi ha el macarrònic. Existeix també.
T'ho pregunto diferent. Els catalans en sabem riure de les nostres pròpies misèries?
Crec que sí. Crec que sí, però...
Però cuidao.
Però cuidao. Crec que sí, que cada vegada més.
Sí?
Crec que sí. Però, ostres, amb el rei Borni, per exemple, que et dic, era humor negre.
Sí, sí, home, sí.
Era humor negre.
Espectacular.
Jo me'n recordo que la gent aquí a Barcelona ho va rebre molt bé, vale? I reia. Però aquí a Barcelona és com que hi havia un punt mig entre el públic aquest que connectava molt més amb el drama i de la història i gent que connectava molt amb la comèdia.
Però pots fer les dues coses, no?
Com?
Pots fer les dues coses.
Sí, però hi havia gent que tu notaves, sí. Hi havia funcions que notaves, i a més ens ho deia mentre els actors avui estan connectant més amb el drama. Hi havia vegades que tu notaves que connectaven més amb el drama i hi havia vegades que connectaven més amb la comèdia. Quan la vam fer a Madrid, el primer dia, bueno, és que gairebé ens despistem, perquè era tan exagerat com reien... que és que ens despistava, perquè no estàvem acostumats a allò. Mira, però què els hi passa? Què els hi passa?
Boníssim. Saps?
Clar, i aleshores sí que hi ha diferències, però no dic que prefereixi més lo de Madrid, perquè inclús et dic que va haver-hi un punt desmesurat, però que al final també ho reps molt agraït, no?
Parlàvem de la salut de la comèdia, deixa'm parlar també de la salut del teatre català. Com ho veus, això?
Home, doncs jo et dic una cosa, hi ha hagut un drama tremendo després de la pandèmia, tot això, si ja de per si costa que la gent vagi al teatre i es diu que el públic potencial és més aviat públic molt gran i que costa que realment els joves s'acostumin a anar al teatre perquè, bueno, ja no sé si és un problema per un tema de poca accessibilitat a nivell econòmic o educacional, no ho sé, però després ve una pandèmia, això va ser molt matxacón, perquè a més la gent, clar, es va acostumar encara molt més a l'audiovisual, perquè va consumir molta sèrie, molta pel·li, no? Però crec que això va tenir una doble cara, perquè quan vam començar una altra vegada a poder anar al cine i al teatre, jo tinc la impressió, potser m'equivoco, però crec que no, de que la gent ha anat més al teatre que al cine, que ha costat molt més que la gent tornés al cine.
També la gent jove, Betsy?
Crec que sí, i et diré per què. Perquè hem estat tan tancats i tan a aquella habitació o a aquell saló i amb aquella pantalla que hi ha hagut un punt de dir, uf, necessito sortir i consumir cultura que no sigui a casa. I crec que ha passat una mica això, però encara queda molt, eh?
En el teu cas, ser actriu, va ser vocacional?
Sí, absolutament. Des de molt petita.
Perquè deies, m'ho he currat molt per arribar aquí.
M'ho he currat molt perquè jo no ha sigut una cosa de, mira, als 30 he decidit ser actriu. No, jo porto tota la vida. I tota la gran part de la meva carrera he hagut de combinar-ho amb altres professions perquè no m'arribava per poder viure només d'això. I quan he pogut viure només d'això, doncs fa, et diria que... 12 anys, 15 màxim, com porto tota la vida.
Normalment pregunto, ser actriu deu ser molt difícil, dedicar-se a aquesta professió deu ser molt difícil, si ets dona encara més, llavors deixo que em responeu, però aquí entraré una nova premissa. Hi ha edatisme en el món de la interpretació?
Perdona?
Si hi ha edatisme, és a dir, arriba un cert punt...
Sobre l'edat, vols dir?
Sí. Hi ha discriminació per edat?
Home, a veure, és evident que...
No dic que tu siguis gran, eh?
No, què va, perquè quan has dit edatisme, dic que s'està referint a l'edat,
sí,
no?
Sí.
A veure, està clar que que hem passat, o sigui, s'ha patit molt durant tota la història, en aquest sentit, sobretot per les dones. O sigui, un cop ja arribes als... És que ara ha canviat la moguda, eh? Però,
sí?
Però jo crec que sí, 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 sí.
Cap a
tot
millor.
El moviment, sí, cap a millor, amb tot el moviment feminista que hi ha hagut i que està havent-hi, hòstia, sí, es nota que la indústria està augmentant molt més la presència de la dona en tots els camps. Encara s'ha d'ocupar molt més en el camp de guió. Uh-huh. Vale? Però jo crec que estem anant per aquest camí i es nota, o sigui, jo de cop i volta he estat en produccions on hi ha hagut molta, molta dona en tots els rols i jo això abans no ho havia vist i en poc temps s'ha notat molta diferència, però t'he de dir que a nivell personal vull acabar el que anava a dir abans, a Hollywood sobretot totes les actrius ho diuen, que a partir dels 35-40 s'obliden d'elles. Vale? I aquí també ha passat, però ara des de fa un temps jo crec que hi ha molts més papers per dones de 30 i pico, per dones de 40 i pico, i potser sí que falten encara papers de més grans, no? Però el que anava a dir, personalment a mi m'ha passat una mica al contrari.
Sí?
O sigui, jo he començat a treballar més de més gran. Sí, jo quan era joveneta era quan més em va costar, i que sempre he anat fent, però en muntanyes russes contínues. Però quan m'he fet més gran és quan més he currat, i de fet amb alguna actriu companya, no?, que parlem d'aquest tema i em diu, aquella companya em diu, ostres, que a mi m'acollona el fet de fer-me gran perquè tinc la sensació de que no em trucaran. I jo li deia a aquesta col·lega, hòstia, doncs jo tinc la sensació contrària. Jo crec que a mesura que em vagi fent més gran em trucaran cada vegada més. Jo tinc aquesta sensació. No sé per què, suposo perquè a mi m'ha anat així.
Esperem que sí, esperem que sí.
Esperem que sí.
Clar, ara em deies que et comentaven que li acollonava a una companya teva de professió fer-se gran perquè no la truquessin, no? A mi m'acollona una mica quan els actors, les actrius que veniu a la caravana em dieu, bueno, aquesta professió ja ho sabeu, que són com muntanyes russes.
Sí.
Com es viu així? O sigui, es viu amb patiment constant, això?
És molt complicat. O sigui, jo l'altre dia parlava d'aquest tema... I una de les coses que dic és que has d'estar fet o has d'anar veient que pots anar fent-te per viure així. Perquè la professió aquesta va paral·lelament, o sigui, no, va evolucionant o involucionant paral·lelament al teu creixement, no, com a persona. Aleshores, tu has d'anar veient si... el portar aquestes muntanyes russes que implica aquest ofici fa que siguis més feliç que infeliç o al revés. Has d'anar fent aquesta pregunta cada tant. I si tu al cap d'un temps veus que realment et genera molta més infelicitat que felicitat i passa el temps perquè et pots donar una altra marge més, no? De dir, bueno, potser ara se m'han barrejat coses, et dones una altra marge més i veus que no, jo em plantejaria canviar de professió. Perquè al final has d'aprendre a portar aquest tipus de vida. O sigui, si la pots portar, perfecte, perquè et compensen altres coses de la vida que fa que, bueno, que puguis seguir. Però si no, tio, no, és que no val la pena.
Precisament, si voleu saber si porteu una vida feliç o infeliç, quant temps em queda al Teatre Goya, que sou fins al... Fins al 12 de març, que podreu gaudir aquesta obra al Teatre Goya de Barcelona. Després marxeu de gira?
Sí, bueno, ja havíem fet bolos i després continuarem fent bolos.
Conteneu,
sí, sí.
Eh?
Sí.
A banda d'aquesta obra, em parlaves del Messias.
Sí.
Los Javis.
La Messias.
La Messias, eh?
Sí.
Què me'n pots dir, això?
Ai, que té un pintón que lo flipas.
Clar, o sigui... Diguem una cosa, eh? Macarena García, Lola Dueñas, Carmen Machi, Ana Rujas, Albert Pla.
Sí.
Amaya, Biel Rossell, Cecília Roth.
Sí. I encara més.
Ara ens assabentem que Betsy Turner.
Sí, 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 sí. I encara més està, hi ha moltíssims actors i actrius increïbles. Per mi ha sigut un honor. A més, no diré qui sóc jo al futur, perquè és un sorpresón. O sigui, jo formo part del passat de la sèrie.
Vale, perquè ens pots explicar una mica... per sobre, línies generals... Què serà això?
Bueno, diguem-ne que és la... Jo diria que és la sèrie una mica més fosca,
sí?
Dels Javis.
Val.
Està basat en... No, o sigui, una mica basat no és que sigui la història de les Flors Mariae, perquè no és la història de les Flors Mariae, però està una mica basat amb aquesta onda, vale?
Va. Aleshores, amb els Javis.
Amb els Javis.
Que Déu-n'hi-do.
Sí, imagina't, imagina't. Però que s'ho han pres molt seriosament.
Sempre.
Sí, sí, sí. I dic, jo crec que hi ha punts còmics perquè no ho poden evitar, però que és un drama. És un drama i té una pinta increïble. Jo me recordo quan em va arribar el guió del meu capítol a casa, estava asseguda sola, començo a llegir i, o sigui, em va passar de tot. Sola, a casa llegint, o sigui, vaig riure, vaig plorar, vaig fer un viatge que vaig dir, què és això? És increïble el que fan aquests tios.
Ho veurem. Saps, hi ha data d'estrena?
No. Perquè no, encara estan rodant.
Encara estan rodant.
Sí, encara estan rodant i no sé quan s'estrena.
Encara haurem d'esperar. Betsy Túrnez, de moment, això, la podem veure al Teatre Goya de Barcelona. Quant temps em queda una comèdia... Com ho dieu, això, mortalment divertida, no? Sí. Una cosa així.
Tu vas venir a veure-la, sí, que tens testimoni.
Sí, val la pena. Mira, Nina Agustí fa que sí, també, amb el cap, que també va venir. Betsy Túrnez, un plaer parlar amb tu, de veritat.
Gràcies.
Que vagi molt bé, molta sort i molts encerts.
Gràcies. Espera-me que llegaré a volar.
Claro, desde arriba, toma el control. Abrí las alas, no caía. No, salí de la sala de estar. No viaje sin cambiar de destino. No hay diferencias, no. Si siempre haces lo mismo, no sigas las reglas. Vuela en esta tierra, ciegas a. A despegar.
Radio Estel.